Camins.
A veure, és que acabo d'escoltar un concepte abans de començar i d'arrencar el programa que, en el que vull profunditzar, perquè crec que és interessant, que és prendre un cacaolat massa ràpid. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tot Catalunya i Andorra ja coneix la teva addicció confessa al cacaolat,
sí,
la qual jo
no
juzgo, perquè jo crec que és, si t'has de... Si has de ser addicte a alguna cosa, que sigui el cacaolat. Però, clar, jo no mai havia escoltat, és que vinc una mica així perquè m'he pres un cacaolat massa ràpid.
Què passa
quan... Perquè, clar, sabem que si et fots un glob de tequila massa ràpid, jo que sé, coses així, pots sentar malament.
Jo crec, és que jo tinc la mania de menjar mentre estic davant l'ordinador fent feina.
Sí.
Llavors no he assegurejat bé.
Ja ho veiem, ja tens tot ple de... Està tot brut.
No, mentida, perquè que t'ho digui la Carla, jo ho netejo tot superbé. Vale. Bueno, no, sí. Això és mentida.
Això és cert.
La teva paraula és
cert. La meva taula està supermeta.
És cert que netejo.
Carla Uegas, bona vesprada. Vale. Endavant, participa. Dones fe que Júlia Julve és una noia neta, neta.
Sí.
Molt bé.
Res, i llavors m'he menjat el croissant i el cacaolat superràpid i no m'ha sentat gaire bé. Però estic bé, eh? Oients, ara us explicaré les notícies que estic bé.
A les notícies arribarem, no?
Arribarem. Per tant, jo per camins
després
ho faig
ja quan
tot.
Surtis per la porta pots defallir i l'Ester que truqui als 112 si cal i tot el que sigui necessari. Però les notícies, això és sagrat. Per tant, amb les nostres partners i estrelles del programa que us informen, doncs a mig gas, però bé, doncs arrenquem. Ai. Bona vesprada d'aquest dimarts 11 de juliol del 2023, dia 1 després d'una nit no tòrrida, no, infernal, segons se m'ha matisat a la redacció, perquè jo venia amb el concepte tòrrid, que m'agrada molt, però no, estem un pas més enllà, que és l'infern. L'infern està caient, segurament arriba l'Armagedon o l'Apocalipsi i no ens estem adonant, però la cosa podria ser. Dia 1 també després d'una nova edició dels nostres dilluns amb vocació esportiva, ahir dia en què el Barça va tornar a la feina, varen voler interessar-nos per com afecta l'estiu als esportistes. És per això que amb l'entrenador personal José Noblejas varen tractar d'esbrinar les claus de la forma física dels esportistes, l'estiu, la calor, les dietes i les pretemporades. Dia 1 també d'un nou pas, el darrer en aquest cas de la temporada, de Pol Marsà, la veu dels matins, que ens va repassar les cosetes que passen al Camins. I bé, ahir la cosa, doncs, una mica frustrant, perquè ell diu que ens ha donat molts consells, que no tots els hem posat en pràctica. Té raó, ho hem de dir. Però al final la cabra tira el monte. De totes maneres, agraïdíssims al Pol Marsà, mestre de la comunicació, que ens ha intentat ajudar tota la temporada. Si us ve de gust recuperar aquesta darrera intervenció del Pol Marsà al Camins o qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, Instagram, CaminsEstel. Tenim l'aplicació Radio Estel oficial, les fotos del personal de la casa fetes a l'hivern, algunes d'elles, gent amb jaqueta, entres allà i dius què fa Toscano amb un jersei. Doncs mira, ja està. I tenim també el Més Estel, que és música i més música, 24 hores, i el YouTube, amb els vídeos del que passa aquí als estudis de Radio Estel. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría, avui sí, en el dia que li pertoca, també la seva alegria, economia en valors, patrocinat per la Caixa, i després de les notícies que farem de seguida amb Júlia Julve i Carla Buigas, hem quedat amb Carles Monge. Ell és director de Filatèlia i Numismàtica Monge, tot perquè hem conegut que el Banc Central Europeu està consultant als ciutadans com volen que siguin els futurs bitllets d'euro, perquè no sé si ho sabeu, properament arribaran els bitllets d'un euro, i aquest banc, el Banc Europeu, Central Europeu, està consultant doncs, quin motiu poden tenir, no? I amb el Carles parlarem de curiositats sobre el món del col·leccionisme de bitllets i també ens valorarà aquesta notícia. Per tant, actualitat, filatèlia i economia versió Rosario, que va una mica lligat, va agafat de la maneta. Des d'ara i fins les 9, benvinguts a la Macedònia de la ràdio, la falsa ràdio nocturna de la casa. Menys de dues setmanes per les vacances. Tic-tac, tic-tac, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins.
El magazín del vespre a Radio Estel.
No.
No passa res, no passa res. He fet el gest de parlar, però volia dirigir-me al Ferran perquè em baixés una mica l'aire condicionat perquè començo a derretir-me en aquesta cadira i demà el Pol Marçà a primera hora pot trobar una manxa aquí al terra que seré jo, el fos, directament. Escolteu, el Banc Central Europeu consulta als ciutadans d'Europa com volen que siguin els futurs bitllets de l'euro. En una enquesta al web d'aquest banc, del Banc Central Europeu, es plantegen les set temàtiques que s'han preseleccionat per al nou disseny que es triarà de forma definitiva abans de final del 2024. Per tant, tindrem un rentat de cara dels bitllets que coneixem fins ara. I des d'aquest dilluns, ahir mateix i fins al 31 d'agost d'aquest any, tots els ciutadans de la zona euro poden valorar quins temes els agraden més o menys. Una notícia prou curiosa, no? Aquesta democratització de l'aspecte dels bitllets de l'euro. Per conèixer una mica més sobre el món dels bitllets i les monedes, però com a element gairebé de culte, ja podem saludar el Carles Monge. Ell és director de Filatèlia i Numismàtica Monge, que és una casa fundada el 1878, una botiga dedicada a la compra-venda d'articles de col·lecció com ara segells, bitllets i monedes. Carles Monge, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres, per entrar una estona aquí a la ràdio arran d'aquesta notícia. A veure, com valores això que ha sortit avui? Nosaltres, des del desconeixement, doncs ens ha cridat una mica l'atenció, però volia saber la valoració que fas tu com a expert d'aquesta notícia de que el Banc Central Europeu doncs demana opinió als ciutadans per la temàtica dels bitllets de l'euro.
Home, jo ho trobo bé i així és, escollir una bona temàtica. A més, per nosaltres, els comerciants, això va molt bé perquè serà un bitllet nou que tindrem per poder vendre. Uh-huh. Són més dinar, com més bitllets diferents tinguem, més comerç. Jo és que tiro més cap al comerç, que cap al disseny que faran. Clar, jo és que no sé quin disseny faran. Uh-huh. Tampoc és una notícia que n'estava enterat, eh? Vull dir, me n'he assabentat per vosaltres ara.
Ah, doncs escolta, ara passarem també al món de la col·lecció i de tot el que es pot fer amb els bitllets com a visió històrica, etc. Però és habitual que es facin aquestes consultes? A tu et sona, com a mínim? Perquè a nosaltres ens ha sorprès una mica.
El primer cop, que jo sàpiga.
El primer cop, eh? No.
Sí.
Val, perfecte. Sí. I actualment bitllets d'euro amb dissenys temàtics similars que siguin especialment valorats pel col·leccionista?
No, tot el que hi ha és fantasia. N'hi ha alguns que són temàtics, però són bitllets que no són del canvi, sinó són invencions que han fet. Vull dir, tot el bitllet d'euro no hi ha res, que sigui, tot és el mateix, el que tu coneixes. Vull dir, que cada país es diferencia per la lletra que té de sèrie. Uh-huh. Els d'Espanya, els que es fan a Espanya, tots tenen la B baixa, eh? Els que es fan a Alemanya tenen la X, i cada país té una lletra, però tots són idèntics.
Tots són idèntics, en principi.
Sí.
Molt bé.
I hi ha dos models, ara. Hi ha el model antic, el primer que va sortir, i un que va sortir ara, que és una mica diferent, més nou. I ara què dius que faran?
Això està programat en principi per al 2024, tot i que aquesta consulta s'ha posat en marxa ara i es tancarà a final d'agost. Tu com a expert, quins són els factors més importants que determinen el valor d'un bitllet, per exemple, al mercat del col·leccionisme?
Bueno, evidentment la tirada, i el que està clar és que sempre que has de guardar un bitllet l'has de guardar completament nou planxa, sense cap doblec ni la impecable, no? Ah. I també tenen valor si tenen alguna variant. A vegades solten bitllets que una cara no està impresa o mitja cara o estan doblegats i la impressió està mal feta, doncs coses d'aquestes. Uh-huh. Ja dic, el més important és que sigui completament nou, com sortit de la fàbrica.
I per això deu ser... Clar, segurament hi ha gent, no sé si és el cas vostre o els col·leccionistes, que directament ja s'agafen els bitllets perquè formin part de la seva col·lecció, perquè, clar, hi haurà alguns que serà impossible que arribin amb aquesta immàcula, no?, a mans dels col·leccionistes.
No, home, evidentment, sí. Però el que passa és que hi ha molta gent ja que quan surt el bitllet ja l'agafen de sortida. Uh-huh. Si vols buscar un bitllet de 1.000 pessetes de l'any 36, que estigui completament nou, doncs et trobaran, pagarà 5 o 6.000 euros. Clar, 1.000 pessetes de l'any 36 eren molt diners, eren molt més que els 5.000 o 6.000 euros que ara trauries, no? Uh-huh. Però, clar, és difícil trobar-lo. Però, per exemple, ara amb els euros, jo la veritat és que no m'hi dedico encara amb el tema del bitllet de l'euro, perquè està molt jove.
Clar.
I, alguna cosa que em surt la poso a la venda, però no m'hi dedico. Però hi ha gent que s'hi dedica, hi ha bitllets que són cars, eh?
Ah.
Un bitllet de sí, hi ha bitllets de 100 euros i de 50 euros que els venen a 500 i 600 euros, uh-huh, perquè són la primera firma. Hi ha gent que fa les firmes, també depèn del president del banc d'això europeu que hi ha, pues, sí, va variant el bitllet, no? Són diferents.
Clar, i cada petit matís segurament el converteix en únic, etc.
Exacte.
Mira, sí que m'agradaria que em presentessis una mica, perquè, clar, sou una botiga dedicada a la compraventa d'aquests articles de col·lecció, segells, bitllets i monedes. Recordem que ets el director de Filatèlia i Numismàtica Monge, que està fundada el 1878. Crec que és que sou la tercera generació ja que us dediqueu a aquest, bueno, a aquest món, no? aquesta passió. Com funciona el vostre negoci exactament, si ens vols presentar una mica?
Bueno, nosaltres ens dediquem principalment al tema de, bueno, ja ho saps, col·leccionisme, o sigui que venem del col·leccionista, pues, que li falta un segell, una moneda, un bitllet, i ara el 90% de la nostra venda és internet, és la pàgina web.
Sí.
Ens hem actualitzat, diguéssim, perquè la botiga ja no vens el que venies, no? Aleshores, pràcticament quasi tota la venda és internet. I, bueno, hi ha molt, la veritat és que hi ha molt col·leccionisme. El que ha baixat molt és el tema del segell. El segell sí que està molt, molt puixet,
sí,
però el que és moneda i bitllet es ven molt bé. I, bueno, hi ha qui col·lecciona per anys, hi ha qui col·lecciona per països, hi ha qui col·lecciona per temàtiques, vull dir que hi ha molta varietat, i amb les monedes, ja la història que tenen les monedes, doncs imagina't, no?
Escolta,
tot tipus de col·leccionisme.
Em crida l'atenció perquè sí que és cert que els boomers, bueno, jo tinc 43 anys i tota la vida sí que és cert, no?, que aquesta passió, la numismàtica, etc., doncs l'escoltada, etc. De fet, he conegut persones que tenien autèntiques barbaritats de col·leccions de segells. Com és que això ha anat una mica? Imagino també per l'arribada de tota la digitalització, però és per això o hi ha algun altre motiu que ara mateix el món del segell estigui una mica de capa caiguda?
No, bueno, tens una explicació molt fàcil. Vull dir, tu mira quantes cartes reps a casa i les poques que reps no reps ni un segell. Aleshores, un nano de 10 anys li pregunta què és un segell, com el seu avi no col·leccioni, ni ho coneix, no l'ha vist en sa vida, com l'ha de col·leccionar, no? No, això és la base és que no veuen, no els coneixen. Uh-huh. Jo quan vaig començar, bueno, a part de que la meva família s'hi dedicava, pues perquè també el jesuïta hi havia un capellà, pues, que ens va ensenyar una mica i ens va ficar en el tema, però avui en dia, ja em diràs, sí, no? Ja prefereixen anar a jugar a la play.
Bueno, clar, sí, sí.
No els veuen, és que més no reben, ja et dic. Uh-huh. No sé, tu pensa les cartes que reps a casa i veuràs quants segells reps, no?
Canvi, ara que ho dius, tens tota la raó, perquè al final el que arriba a casa sempre és factura o propaganda, coses d'aquestes, que venen ja sense segell, evidentment, amb el franqueig passat i tal. Què valora un col·leccionista de monedes?
Bueno, normalment el col·leccionista, molta gent comença, per exemple, ara amb les monedes dels euros, no? Després hi ha moltes monedes variades d'euros, de Finlàndia, de tots els països, i molt diferents, no? Llavors comencen per això. Un altre li dona després, mira, ara faria també monedes de l'època d'Alfons XII, i després d'aquí doncs passem a moneda romana. I, bueno, cadascú el que li agrada, però normalment la qualitat, la qualitat de la peça, sempre que estigui el més ben conservada possible.
Però, per exemple, o sigui, m'has esmentat èpoques ultra pretèrites. Sí. Es troben monedes d'aquestes èpoques?
Sí, però vol dir que siguin cares, Tu pots trobar monedes d'anaris romans que valguin 30 o 40 euros, igual que te pots trobar que valguin 1.500, depèn de les tirades que es van fer.
Uh-huh.
Vull dir, hi ha monedes que a vegades vas al museu i veus i no sé per què la tenen tan tancada, perquè no val res, no?
Ah, mira, és curiós això.
Sí. Sí, ja dic que no, vol dir que perquè sigui molt antiga, la gent et ve, porta una moneda i tu, és que és molt antiga, té que valdre. Dic, no, doncs no val, perquè se'n van fer moltes o no hi ha col·leccionistes, no? També et pots trobar amb això.
Uh-huh. I això és tu ets capaç de valorar-lo? Tens aquesta capacitat d'analitzar una moneda i dir el preu de valor que té actualment, si no?
Bueno, jo normalment la moneda quan la rebo ja penso a quin preu la podré vendre. Aleshores saps el preu que has de pagar, no?
Uh-huh.
Aquí entra una mica el joc de la compra i la venda, no? Però, bueno, tu més o menys saps que si una moneda la pots vendre a 100 euros, potser em pots donar 60 o 70 euros. Clar. No en donaràs 90.
Sí, sí.
Però vull dir que hi ha més gent tipus de monedes que ja no les valoro jo. Ja busco un expert que me les valori. Jo no entenc de tot. Entenc del que entenc.
Molt bé. I escolta, les pessetes, estem parlant de les antigues pessetes, aquesta expressió que tothom fa servir una mica, com funciona? O sigui, són molt valorades o això, com és molt recent, també passa que no tant?
Tot això està circulant per Google i per tot arreu, de que les pessetes valen milers d'euros, tot això és una enredada. S'està donant una feina tremenda perquè la gent et ve pobra amb la seva pot amb les pessetes i els has de dir que no valen res. les pancetes d'en Franco és el mateix que t'he dit abans. Si les primeres que van sortir, les més antigues, si estan noves, completament sense circular, que és molt difícil, allò tenen valor, però si estan usades no valen res. Només n'hi ha una de l'any 46, que és molt rara, perquè no va pràcticament circular, que no la trobarà ningú, que aquesta val molt. Però tot el normal, els duros, induros, de duros, els primers que van sortir, si estan en un estat completament nou, valen, però si estan usats no valen res. Parlem de la conservació, està usat ja amb milions i milions de monedes. I clar, tothom en té casa, i com que posen anuncis a Google, tu poses una peseta de 1944, i surt allà un que la posa 1.000 euros. I jo ven allà i dic, escolti, tingui, si vol ni regalo 4, és que no valen res.
Déu-n'hi-do, és interessant això.
Sí.
Escolta, la moneda més... A veure, faré servir una expressió que tal vegada no és del tot correcta, però la més rara, la més particular que ha estat a les teves mans, quina diries que és?
Potser moneda Ptolemai, monedes gregues.
Gregues?
Sí, potser és el que més tingut jo més raro. No sé, o algun àureo romà, que són les monedes de romanes. Bueno, molt, molt, molt cara, excessivament cara, tampoc n'he tingut cap.
No per cara, sinó per...
De 7 o 8 mil euros, però les més rares potser sí, una moneda ptolemaica o alguna romana, no sé.
I escolta, i ara mateix hi ha alguna moneda o algun bitllet que diguis, mira, ara està de moda, tothom recerca aquest tipus de monedes?
Bueno, s'està venent molt el que és la moneda mexicana, no sé per què, les monedes de Mèxic, sí, molt, no sé, ha pujat molt la moneda mexicana, les monedes espanyoles de l'època, primera època Borbó, i de monedes de 8 rals de plata, tot això es paga molt bé, i les monedes d'or també de 8 escuts.
Déu-n'hi-do, és que, clar, sona sí, a cosa molt particular. Molt particular. I hi ha una darrera pregunta, si et sembla. L'autenticitat, no sé si hi ha molta falsificació en aquest món.
Sí. Molt.
I aquí teniu, clar, evidentment teniu els vostres sistemes per comprovar, no?, que sigui tot autèntic.
Sí, però et pots equivocar, eh? Jo un cop em vaig equivocar amb una moneda d'aquestes que he dit abans i una tolomaica d'aquestes que va generar 600 euros i un pobre senyor em va trucar des de París i diu, la que li compré, tal, és falsa. Dic, bueno, torni-li, torno els diners. I realment va averiguar que era falsa perquè la mateixa moneda s'havia venut igual, n'hi havien hagut dos o tres més, no? I es vol dir que les van falsificar iguals. Mai existeixen d'aquesta època, de fa segles, monedes que siguin iguals. I així vam descobrir que eren falses, estava molt ben feta, però això dic que s'ha d'anar... És complicat, no és fàcil. No és fàcil.
Evidentment, ja imagino, perquè clar, a més són monedes molt antigues que per comprovar l'autenticitat, etcètera, imagino que és complicat. Doncs Carles Monge, director de Filatèlia Numismàtica Monge, aquí a la ciutat de Barcelona, botiga dedicada a la compra-venda d'articles de col·lecció, com ara segells, bitllets i monedes. Moltes gràcies per entrar una estona aquí a Radio Estel, per valorar també aquesta notícia que nosaltres mateixos t'hem donat, no? L'arribada dels bitllets d'euro, que segurament estaran... Bueno, el seu motiu serà triat pels ciutadans i també per parlar-nos una mica d'aquest món de la col·lecció i la compra-venda de monedes, que és força interessant. Moltes gràcies, Carles, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Vinga, respirem uns minuts, fem una pausa una miqueta llarga i Rosario Santamaría ja corre per aquí. Ens endinsem en Economia amb Valors.
Radio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. és bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Bona vesprada, adéu, bona
nit. Adéu, bona vesprada, mira,
fixa't, com ha entrat? Aquí,
t'ha agradat,
aquí es nota de seguida, qui entra i qui no entra a l'esperit del programa.
Amb la vostra... Bona vesprada.
Rosario, acomiadem, va.
Bona vesprada.
La bona vesprada.
Ara em faran un separador amb no, ets persona. Bona vesprada.
A Ràdio Estel.
Avui, amb una mica més de temps, l'aprofitarem bé. És el moment de parlar d'Economia en Valors, espai produït, ja ho sabeu, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts, retornem al sendero habitual i tenim a nosaltres a Rosario Santa María. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ja has acabat de fer-te els teus selfies?
Sí, m'estava fent selfies. No sé, avui estic... És que estic fent un curs d'Instagram.
Ah, un curs d'Instagram.
Es diu Instagram Conscient, amb una tia que l'haurem de portar. Instagram Conscient. Sí, l'hem de portar, aquesta tia és una crack.
Bueno.
I estàvem parlant tot el temps de l'Instagram i tal, i de fer fotos i vídeos així naturals, i, bueno, mira, vinc molt en plan amb el curs al cap,
ja
i dic,
veig.
Ai, em vaig a fer foto de postureo.
Ja ho veig.
Mira,
no, ja està. I...
Encara que no hem de fer postureo, hem de ser autèntics a xarxes.
Autèntics.
Sí, està guai el que
doncs,
ens explica.
Doncs hi ha feina a fer, eh?
Jolines.
Perquè el postureig està...
Jolines.
Està
pues no,
total.
És millor que siguis autèntic.
Bueno, doncs enhorabona, ja ens ja m'explicarà. Jo Instagram, que sàpigues que vaig renunciar als 2 mesos de tenir-lo.
Sí?
No vaig entendre res, absolutament.
Bueno, doncs potser l'hem de convidar perquè jo la veig interessant a nivell d'aconseguir
sí,
serveis, a nivell de feina és interessant.
Jo la ment oberta a tope, però no em va calar.
És que costa, eh?
No em va calar.
Costa, és una cesa que costa.
Doncs vinga, queda pendent. Avui vols parlar-nos de la jornada de 4 dies.
Ai, sí,
jornada
això és una meravella.
De 4 dies, que és una realitat... que ja s'està implantant amb èxit a diverses empreses europees, en què s'ha demostrat que es pot reduir la jornada de 40 hores sense perdre productivitat. Eh?
Sí, al Regne Unit ja es va provar amb molts bons resultats i va ser la prova més gran fins ara d'aquest model de treball.
Vale.
La 4-day week va donar com a resultats el 80%, 88% de les empreses satisfetes i un 95% d'empreses que havien mantingut o fins i tot millorat la productivitat després de sotmetre's a la jornada de 4
que
dies.
Que bé, que bé.
I en aquest context, doncs, a Espanya ha sorgit 4 dies, que és el primer directori en espanyol i aviat en portuguès, d'empreses que han implementat la jornada de 4 dies a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica, i 4 dies és part de bloc i part de comunitat i és el primer espai al nostre país dedicat exclusivament a intentar o a canviar-ho de veritat el paradigma cap a una jornada laboral de 4 dies.
Escolta, doncs...
És xulo,
bueno,
eh?
Sí, perquè al final jo crec que és un horitzó que és seductor, no? Una mica seductor. Jo crec que i ens interessa veure com està funcionant
sí.
I sembla ser que bé. Doncs per parlar d'aquesta jornada laboral de 4 dies tenim a l'altre costat del fil telefònic a Santiago Melluso, ell és CEO i cofundador de 4 dies. Santiago, bona vesprada, buenas tardes.
Bona vesprada, Rafa, Rosario, encantado.
Igualmente.
Bueno, encantadísimos también nosotros de saludarte, sobre todo para hablar de este tema que yo creo que interesa a las empresas, interesa a los trabajadores, interesa a todo el mundo, interesa a las familias, seguro también. 4 días, es parte blog y parte comunidad, nos decía Rosario, siendo el primer espacio en nuestro país dedicado exclusivamente a intentar cambiar el paradigma hacia una jornada laboral de 4 días. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proyecto? ¿Qué objetivo tenéis? Bueno, que se puede, lo
sí,
podemos
eso.
Intuir, que llegue la jornada laboral de 4 días. Pero aparte de eso, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo planteáis? ¿Cómo trabajáis? Te escuchamos, Santiago.
Perfecto, pues les cuento un poco. A ver, yo dirijo una agencia digital con la que ya llevamos desde 2021 trabajando en este formato de 4 días y siempre con la intención de poder contar un poquito esta experiencia, compartirla, conversando siempre con empresas amigas que,
vale.
que nos hacen preguntas sobre cuáles pueden ser los desafíos, los problemas, las ventajas y demás. Uh-huh. Y nos por un lado nos daba la sensación de que faltaba ese espacio como lo has descrito, ¿no? De parte de comunidad de información, de tener un lugar que recopile y que explique esos desafíos de implementación.
Claro, porque, perdona Santiago, aquí yo creo que el principal hándicap es sobre todo perderle el miedo, ¿no? Porque yo creo que todo lo que es nuevo, toda la vida se ha hecho así, ¿no? Es que toda la vida lo hemos hecho así. Y yo creo que las empresas deben tener dudas en tanto en cuanto dicen, bueno, ¿esto será verdaderamente efectivo, sí o no? Y claro, la experiencia, ¿no?, del resto de empresas que sí que se han atrevido a dar este paso puede ayudar mucho.
Totalmente, totalmente. Y además es cierto que hay mucho ruido, te diría que en el último año, a nivel de medios políticos, etcétera, se habla mucho de este tema, pero muchas veces con ciertos sesgos positivos o negativos, pero que no, se alejan de lo pragmático, de la realidad de cómo es ese día a día, cómo se implementa, cómo se llega de un proceso habitual, normal, estándar, como es el de los 5 días, a poder funcionar en este nuevo formato sin perder productividad y obteniendo todas las ventajas posibles.
Háblanos de las ventajas y las desventajas, las principales, en la jornada laboral de 4 días, Santiago.
No, las desventajas...
Ninguna.
Las desventajas, que sean rápidas,
Rafa ya ha hecho un estudio, ya sabe que...
Que sean rápidas las desventajas, Santiago.
Está perfecto, te tenemos de nuestro lado, Rafa. A mí no me gusta hablar de desventajas, más bien de desafíos, porque es cierto que desventajas no hay.
Perfecto, vamos bien.
Nos está gustando.
Lo que hay es una cierta complejidad. No es algo que yo mañana me despierto y digo, mi empresa a partir de hoy trabaja 4 días, porque entonces sí entramos dentro de todos estos problemas, que estas objeciones que se plantean tanto, que tienen que ver con la productividad, con el rendimiento, con la supervivencia de la empresa, etcétera. Entonces, para poder llegar a este punto de trabajar 4 días, pues hay que trabajar mucho sobre comprender cómo es la performance de un equipo, aprender a medirla, trabajar sobre procesos, optimizar cosas, tener una alineación a nivel de liderazgo y de equipo, sabiendo que hay una contraprestación. Si la empresa devuelve este 20% de tu vida en los días hábiles como empleado, pues el empleado va a tener que tener un determinado grado de compromiso, de enfoque, de concentración, de mejorar la manera en la que trabaja, no para trabajar más, sino para trabajar mejor. Claro. Y luego a nivel ventajas es fácil y es clarísimo.
Vamos.
Estos estudios que mencionabas en Inglaterra han arrojado un montón de conclusiones, pero yo te puedo decir, incluso desde nuestra experiencia particular, hay una reducción absoluta, drástica, de los niveles de estrés laboral. Nuestro equipo trabaja remoto, trabaja a distancia, 100% digital, y es un área de trabajo, las agencias, las startups, etcétera, en donde siempre hay mucho burnout, mucho estrés, etcétera. Eso desaparece porque ese día que vuelve a tu vida, pues permite una mayor conciliación familiar, un mayor descanso, mayor actividad física, también desarrollo profesional. Muchos de nuestros compañeros pues usan ese día para ponerse al tanto de las nuevas tecnologías o nuevas tendencias, mejora la profesionalización. Todos los indicadores a nivel individual dentro de nuestro equipo han sido más que positivos, e incluso a nivel de empresa, pues desde que la aplicamos, el equipo creció un 300%, la cultura se fortaleció, el negocio mejoró.
¿Un 300%, Santiago?
Sí. Sí, porque hay un rasgo muy importante, y es que las empresas, antes de decidir si dan este salto o no, tienen que plantearse el porqué. En nuestro caso en particular, la adopción de 4 días fue por una cuestión principalmente competitiva. Nosotros queríamos poder atraer talento que quizás no podíamos, con el que quizás no podíamos competir de igual a igual con agencias más grandes. Entonces, el hecho de ofrecerle a esos profesionales la posibilidad de tener un día más, pues les hacía más fácil esa decisión de decir, pues dejo una agencia grande y me voy a una agencia pequeña porque tengo este tipo de ventaja.
Un modo de seducción en este caso,
Efectivamente.
Para el profesional.
Employer branding, ¿no? El atraer a empleados, ¿no?
Para el profesional top en este caso, estupendo.
Sí, pero bueno, volviendo, porque me interesa mucho hablar de esos desafíos y esas ventajas. Hay un paradigma en el que se habla mucho en toda esta teoría detrás de la implementación de los 4 días, que es el 100-80-100.
A ver, 100-80-100.
100-80-100, mantener el 100% de la productividad en el 80% del tiempo y con el 100% del salario.
Ahora, esto es muy
salario es importantísimo.
Mira, justamente me había llegado un mensaje aquí al WhatsApp que tenemos abierto del equipo que me ponía, pero ¿mismo sueldo? Sí, ¿no? Mismo sueldo.
Mismo, si no es trampa, ¿no? Sí, mismo sueldo. Principalmente para las empresas quizá de mayor tamaño que van a hacer una transición grande a nivel de un equipo que ya existe, que ya está formado y demás, es esencial tener ese mismo sueldo. De todas maneras, hay modelos y hay modelos alternativos que también son interesantes, en donde quizás la reducción del tiempo es del 20%, pero la reducción salarial es del 10%. Eso al final también tiene que ver con una negociación de qué es lo que le interesa a la empresa, o hasta dónde puede llegar la empresa y qué es lo que puede pretender el equipo, qué es lo que considera adecuado para ese cambio.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, lo que hemos dilucidado, que no es un cambio tan fácil como de repente dejamos de venir los viernes o los lunes, que ahí hay que adaptar, ¿no? Todo muchos sistemas para que la productividad no se resienta, para que el trabajador sepa cómo tienen que ser sus tareas, etcétera, etcétera. Y luego muchas ventajas que nos has planteado, que ahí sí que no hay ninguna duda, etcétera. Y dirías que, Santiago, que hay sectores y tipos de empresas que tienen más factible, ¿no?, esta reducción de jornada laboral a 4 días, porque, por ejemplo, pienso en empresas multinacionales grandes que tal vez lo tienen mejor, ¿no?, que un negocio de barrio en este caso. O una radio, ¿no? Porque la radio, por ejemplo, ¿cómo hacemos una jornada de 4 días si estamos intentando acompañar siempre al oyente, ¿no? Esto sería
pues,
un poco así.
Hablamos con los jefes y los convencemos en un ratito.
Ya te paso luego su teléfono, porque creo que tienes labia para convencer, Santiago.
No. Pues yo lo veo, de hecho lo veo al revés. Yo creo que es potencialmente más complejo para una empresa más grande, porque las empresas grandes, si bien tienen quizás ese músculo económico para soportar una transición en la que mientras alcanzan esos niveles de productividad, pueden tener distintos desafíos que incluso no hayan previsto por su propio tamaño y complejidad, las empresas chicas pues tienen más capacidad de reacción, una capacidad de negociación con los empleados mucho más directa, el liderazgo es mucho más cercano, no hay tantos niveles de jerarquía, entonces puede ser que en ese sentido haya más flexibilidad. Con respecto a los sectores, pues es cierto que todo lo que es el sector digital, agencias, claro, startups, empresas de servicio, así como han sido los que adoptaron el trabajo remoto de una forma mucho más fácil, porque al final tanto lo de 4 días como el trabajo remoto, etcétera, son todos aspectos de una serie de cambios culturales y de procesos más grandes de cómo se puede hacer una gestión diferente. Uh-huh. Ese sector es más afín a este tipo de cambios porque tampoco necesita una persona sentada en un mostrador atendiendo a alguien, ¿no? Por ejemplo. Pero incluso en nuestro directorio nosotros tenemos empresas del sector hostelero, tenemos el Hotel Terrecerredo en Asturias y el otro día publicábamos también hacemos un reporte semanal en nuestro newsletter en donde hablamos de todas las noticias más importantes del panorama y contábamos que el grupo Cabezas Carmona en Córdoba, que tiene varios restaurantes, que tiene más de 30 personas trabajando, también está adoptando la semana de los 4 días. Menciono el tema hostelería porque es un tema que he escuchado mucho también dentro de esas objeciones.
Sí, claro, parece lógico.
¿Cómo puedo pasar a 4 días y tener la misma productividad? Pues en esto depende mucho del caso. En este caso, el grupo Cabezas Carmona pues sí va a tener que contratar más gente. Uh-huh. Pero ahí tenemos que evaluar esas ventajas y esas desventajas, no solo a nivel interno, sino a nivel de resultados con los clientes. En industrias de mucha rotación de personal, como puede ser la hostelera, tener ese día de ventaja para el empleado puede generar un empleado más leal a la compañía, que permanezca más tiempo, que trabaje con más entusiasmo y nos dé mejores resultados.
Bueno, y más en la hostelería, ¿no? Que ya se ve que les cuesta mucho conseguir trabajadores, con lo cual si los cuidas, mucho mejor.
Exacto.
Oye, ya que nos contabas cosas de Córdoba, vamos a cotillar un poquito. ¿Qué tal el tema en Cataluña? A ver, hay empresas ya que aplican así con éxito la jornada de 4 días. Tenemos que tirar de las orejas a alguien. A ver, haznos un poco aquí de balance.
Pues Si te soy sincero, el tirón de orejas es para los que no se han anotado todavía en el directorio. Yo no tengo duda, claro, que hay en muchas empresas en Cataluña, pero no las hemos encontrado. Uh-huh. Entonces aprovecho este espacio para ver si también tenemos suerte y alguno entra ahí a 4días.es y se anota. Pero tienen un caso paradigmático que es el de Desigual.
Desigual,
ha aplicado esta política y muchas otras con mucho éxito en años recientes y con un tamaño muy importante de organización, ¿no?
Y claro, con todo lo que nos está explicando, que son estos retos, ¿no?, que tú dices, o desafíos, y toda la lista de virtudes, ¿cuáles son las principales reticencias que tienen las empresas españolas para dar este paso?
Hay muchas y tiene que haberlas, porque entre otras cosas la regulación, el marco regulatorio no está a la altura todavía. Hay muchas dudas sobre el tipo de contrato. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos a los empleados en contrato de tiempo completo, porque no existe todavía esa figura, no se sabe si entra dentro de un contrato a tiempo parcial o no. Todavía es ese tipo, ¿qué hacemos con los días de vacaciones? Si son los mismos, si son menos. Uh-huh. Todo ese tipo de asunto tiene que ver con lo formal y lo legal, todavía está un poco en pañales. Uh-huh. Y por otra parte, pues hay que pasar por un proceso de análisis de cómo funciona la empresa a nivel comunicación, compromiso, formación del personal, transferencia de conocimientos y demás. De hecho, nosotros tenemos en el website un pequeño cuestionario como para hacer una autoevaluación del estado de madurez de esos procesos de la empresa para ver qué tan lejos puede estar de la posibilidad de aplicar esta jornada.
Santiago Melluso, CEO y cofundador de 4días, gracias por acompañarnos y por hablarnos de esta realidad que está llegando poco a poco, que esperemos que poco a poco se implante con todas estas virtudes y beneficios que tú nos comentas, y también mucho ánimo con vuestra labor de difusión para que las empresas pierdan el miedo a esta jornada laboral de 4días. Santiago, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y que tengan una buena tarde.
Gracias.
Que vaya muy bien. Bueno, hacemos una pausa, escoltem a la Falca de la Caixa un altre cop i us expliquem notícies que tenen a veure amb el món de la economia i de l'empresa. Ara tornem.
Si en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Comentaris molt optimistes de l'equip de Camins respecte a la implantació de la jornada laboral de 4días a la ràdio.
Vinga, va, que us veig tallant al carrer Comtes de Balló. La jornada de 4días.
Veu que això...
Estem revolucionant
que
la
ràdio. Que no arribi al setembre. Que no ens diguin, saps? Probablement perquè hi ha un esperit de que tot sigui fàcil aquí, hi ha un esperit. Vinga, va, continuem, Rosario, uns minuts més amb la darrera actualitat de l'economia a Catalunya i comencem parlant de la Generalitat, que ha donat a conèixer ahir dilluns la inversió real executada durant l'any 2022.
Sí, l'any passat la Generalitat va executar el 85,6% de les inversions que van pressupostar i és la xifra més baixa dels darrers 3 anys, encara que es troba per sobre de la mitjana per al període 2015-2022, que és del 81,6%. El Departament d'Economia, que dirigeix Natàlia Mas, ha destacat que el ritme d'execució del govern contrasta amb el de l'Estat central,
sí,
que segons les dades es va situar en el mateix període del 2015-2021 en una mitjana del 62,3%, davant d'aquest citat 81,6% de l'administració catalana.
Per tant,
què? Hem de celebrar-ho, no hem de celebrar-ho?
No ho sé, que ens guia algú, això és bo, és dolent, no ho tenim del tot clar.
Bé, home,
les dades del govern central corresponents al 2022 no estan disponibles, malgrat que s'haurien d'haver publicat a finals de maig, segons el calendari del Ministeri d'Hisenda, que ha passat aquí. Rosa.
Ells no les publiquen, però pobra de tu, que en algun moment arribis ara amb qualsevol requeriment d'Hisenda. Bueno, que quan arriben aquelles cartes de la Seguretat Social, de la taula electoral o d'Hisenda, mare meva,
una cosa,
l'ensurt que té.
Se'm va oblidar fer una casella a Hisenda i tenia el dia següent tenia 3 inspectors com 3 sols a davant de casa.
Pues ells havien d'haver publicat això a finals de maig, tu, estem
una
al juliol.
Que, en fi, bueno. Avui també podem parlar dels videojocs, que són una mira, avui parlava amb el meu perruquer, que és una persona...
És veritat, diguem, que t'he vist que, que tenies menys cabell, estàs més fresquet.
Tinc encara menys cabell, i el meu perruquer, que és una persona molt dinàmica i amb el que pots parlar de tot... Tu seus aquí a l'Oriol?
Porta, y, algún dia les
bueno,
porta.
És que té
de Tertulià.
No, no, és que ho petaria, perquè és divertidíssim. I em deia, te digo, los críos hoy en día solo quieren jugar a los videojuegos y mi hijo hasta las 5 de la mañana, me dice. Hasta les 5 del matí la gent jugant als videojocs. Dic, bueno. Ah, doncs com és el tema aquest. Bueno, doncs això, que els videojocs són una indústria amb molt potencial a Catalunya.
I els psicòlegs que tracten les addiccions, em sembla que també. Mm. Però bé, Catalunya lidera la indústria del videojoc, Rafa, a Espanya, amb un total del 51% de la facturació i el 2019, dels 920 milions d'euros facturats pel sector del lleure electrònic, 473 corresponen a empreses catalanes i això representa un creixement del 10,3% respecte de l'any anterior. Podem dir que el sector del videojoc català manté una tendència ascendent estable amb 121 estudis de desenvolupament enregistrats treballant en nous projectes i 46 grups de professionals preparant també nous jocs. En total, a Catalunya hi ha més de 3.381 persones treballant a la indústria de l'oci electrònic, el 46% del total del sector a Espanya. O sigui que sí que són bones xifres.
I d'acord amb les estimacions de la Generalitat de Catalunya, el volum de negoci d'aquest sector estarà per sobre dels, atenció, 900 milions al final d'aquest any, d'aquest any.
D'aquest 22-23.
El que no tenen tant, els que no tenen tanta sort són els que inverteixen en criptomonedes. Eh?
No, segons dades de la consultora Crainalysis Crypto Crime Report 2023, les sustraccions il·legals de diners en criptoactius disposats a les carteres digitals va marcar un rècord històric el 2022. Parlem d'una suma de 3.800 milions de dòlars d'estalvis de ciutadans que... Ojo al dato. S'han esfumat 3.800 milions d'euros de dòlars...
Com, així, fum, nyap, fora.
Sí, fora.
I és que atrets pel reclam d'altres rendibilitats de les criptomonedes, molts són els usuaris, Rosario, que han confiat en els seus diners a les persones equivocades, eh?
Sí.
Ai, això. O millor, a les plataformes equivocades.
Sí, a Espanya tenim el cas d'Aristar, que va a camí de ser, a l'espera que finalitzi el judici, l'estafa piramidal més gran amb criptomonedes de la criminalitat espanyola. El 26 de juny passat, l'Audiència Nacional va acordar l'ingrés a la presó del capítol de la trama Santiago Fuentes. O sigui, que vigileu què feu amb les criptomonedes.
Ojo,
i la inversió en criptomonedes.
Ojo.
Haurem de tractar de portar algun expert. Tema.
Sí. Clar que sí. I acabem donant una data per a l'agenda i és que el Parc Tecnològic de Mataró, en aquest cas Tecnocampus, celebrarà aquest dijous 13 de juliol el primer Investment Day amb la col·laboració d'Economistes Ban, la xarxa d'inversors privats del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Sí, des de fa més de 10 mesos, Tecnocampus treballa per donar suport a l'accés al finançament privat pels emprenedors del seu ecosistema i per complir aquest objectiu solen fer fòrums d'inversió almenys una vegada a l'any. I aquest any van decidir fer-ho organitzat amb Economistes Ban amb l'objectiu de tenir un impacte més gran i fer un esdeveniment més complet. A l'Investment Day d'aquest any, a més del fòrum d'inversió, es faran tres activitats. Un pitch competition dedicat a emprenedors universitaris, un reverse pitch en què els fons d'inversió explicaran les pròpies polítiques d'inversió i les condicions per accedir a finançament i una taula rodona en què emprenedors d'èxit explicaran com han obtingut finançament privat i han escalat en els seus negocis.
Uh-huh. Escolta, mira, hi tenim una darrera hora que també podem explicar als nostres oients pel que fa al món de l'economia i és que els beneficis de les empreses han crescut més que els salaris des del 2019 i això ha estat com llançar gasolina al foc a la inflació. Viu des que van acabar els confinaments i va tornar l'activitat després de l'impacte de la Covid.
Molt bé, Rafa, una altra molt bona notícia. Home, a veure si ho notem com comprem al supermercat, perquè mare meva, eh?
Bueno, segons un informe de l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, en els últims 3 anys, atenció, Rosario, els beneficis per unitat real de producció van créixer a la majoria de països. En aquest cas, perquè sàpigues, això indicaria que les empreses van poder traslladar l'increment de preus més enllà de la pujada de costos laborals i dels seus proveïdors. Segons aquesta organització de cooperació i desenvolupament, aquest increment dels guanys no s'ha limitat a les empreses energètiques, que podríem pensar, no?, que l'energia i tal. Doncs s'ha estès també a àmbits de l'economia com el turisme, l'alimentació i la indústria. I com a resultat d'això, els beneficis van contribuir de manera inusual a les pressions inflacionàries. És a dir, tota aquesta amalgama d'històries que ens arriben sempre molt tocats per la pandèmia que ens ha fet moltes coses... Pandèmia
guerra.
I guerra ens ha fet que moltes coses d'alguna manera es desajusten i que mica... I es desajusta en un moment, eh?
I l'electricitat, que també, mare meva, quan estaven amb aquells preus és que portem allà, pumba, pumba.
Es desajusta en un dia...
I Hisenda, també. Fica-la, també.
Tres inspectors, eh? van sortir allà i van dir...
Que quants la casella dinerons aquesta que deu tenir el Rafa.
Bueno,
ell sí que sap invertir en criptomonedes.
Sí, la veritat és que no em queixo, no em queixo. Rosario, mil gràcies.
Gràcies a tu,
Ens queda
Rafa.
Una secció per finiquitar la temporada i serà un plaer rebre't.
Sí, la setmana que ve.
La setmana que ve.
Gràcies
per aquesta estona de ràdio. Nosaltres que escoltem a la caixa i recollim.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que doncs, ho va apostar tot a les criptomonedes i ara doncs, ha de comprar una furgoneta. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas, per viure, clar, a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i DJ Morral. El vell rocker de Radio Estel, a les vies de so i al muntatge musical. Gràcies, David, per tot. Ara, de seguida, informació puntual en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu. En la repetició de les 6 del matí, vamos, campeones. I pels de directe, acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres que deixem aquí, però hi tornarem demà dimecres a les 8 en punt, amb un dimecres una mica diferent. Farem camins. Cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.